El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions avui també del Toni Huguet i el Jordi Carretero a les vies de so i la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Mariano Rajoy ha avisat avui que ni els escons ni els vots de les eleccions de diumenge serveixen per legitimar una operació il·legal, segons les seves paraules. Així es refereix a la independència. Per contra, ha dit que considera una opció sensata i també raonable fer un pacte contra el sobiranisme, tot i que cap de les forces signants no sigui la més votada a Catalunya. D'aquesta manera, el president del govern espanyol ha recordat avui en una entrevista a Onda Cero que ell és partidari sempre que governi la llista més votada, tot i que aquesta regla pot tenir alguna excepció, referint-se en aquest cas al 27-S. Així parlava de Catalunya en unes últimes hores de campanya en què les declaracions fetes ahir pel governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, alertant sobre risc de corralito financer si Catalunya s'independitza, han estat ben presents en els mítings i en les últimes hores de campanya. Per exemple, el cap de llista de Junts pel Sí per Barcelona, Raül Romeva, deia ahir al vespre adreçant-se als bancs que si volen marxar de Catalunya allà tenen la porta. Ho assegurava en un míting a Reus en presència de l'expresident del Parlament, Ernest Benach, dels candidats reusencs de la coalició i també de l'alcalde de la capital del Baix Camp, Carles Pellicer. Més enllà de l'actualitat que marca la campanya electoral en les últimes hores, avui dedicarem el programa a parlar precisament de la candidatura de Junts pel Sí, una opció de la societat civil amb el suport de Convergència Democràtica i Esquerra Republicana, amb la idea de seduir els electors, a una majoria dels electors, i guanyar unes eleccions que el president Artur Mas i molta gent partidària de la independència qualifica de plebiscitàries. Junts pel Sí, en la seva carta de presentació, diu que vol assolir la plena sobirania, disposar de les eines dels estats per posar-les al servei de tots els ciutadans i fer un projecte compartit de canvi i de millora social, econòmica i cultural per a tothom, sobretot per donar resposta a les necessitats diàries, urgents i reals dels més desfavorits. La candidatura transversal també assegura que la finalitat del procés de construcció d'un nou país independent és la capacitat de donar respostes, crear oportunitats i proporcionar eines al servei de la llibertat, el benestar i l'ocupació de les persones. Les últimes enquestes donen la victòria precisament a Junts pel Sí, sense majoria absoluta, una majoria que podria aconseguir, això sí, 68 escons com a mínim, amb el suport de la CUP. Junts pel Sí té com a cap de cartell Raül Romeva i en el quart lloc Artur Mas. En el cinquè, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. La número 3 és Muriel Casals, que ens acompanyarà durant els propers minuts. Muriel Casals, nascuda l'any 1945 a Avinyó, a la Catalunya Nord, té, per tant, 70 anys. És filla de Lluís Casals, advocat de Sabadell i soldat republicà exiliat, i d'Augusta Couturier, mestra originària de Saint-Étienne. Ara fa més de 40 anys es va llicenciar per la Universitat de Barcelona i va aconseguir el doctorat el 1981. En el terreny polític, Muriel Casals ha format part del Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, i més endavant d'Iniciativa per Catalunya Verds, tot i que actualment no milita a cap partit. Fins fa només uns mesos presidia Òmnium Cultural, precisament amb motiu de la constitució de la candidatura de Junts pel Sí i la seva inclusió personal com a número 3, va deixar el càrrec a l'organisme cultural Òmnium Cultural. Amb Muriel Casals parlem durant la propera estona en el Mirador de l'Actualitat. Ens acompanya Muriel Casals, número 3 de la candidatura de Junts pel Sí a la circumscripció de Barcelona en aquestes eleccions de diumenge. Senyora Muriel Casals, bona tarda, benvinguda a Ràdio Estel.
Gràcies, moltes gràcies.
Com està?
Bé.
Amb molta feina aquests dies.
Molta feina, però amb moltes ganes de fer-la. I a més, és feina que la fem entre gent amiga, i això és molt agradable.
Hem presentat ara el que és i vol ser Junts pel Sí. Quan a vostè li pregunten què és Junts pel Sí, quina definició acostuma a donar en primer terme, diguéssim, aquesta definició que donem en dues línies?
Doncs tot de persones que tenim ideologies diferents i que compartim la il·lusió de fer realitat el que era fins fa poc un somni, que és la independència del nostre país.
Transició segura cap a un nou estat, full de ruta, preparació, govern d'unitat i plural. Aquests són alguns dels eixos del programa o de la carta de presentació de Junts pel Sí en aquestes eleccions. Què volen fer vostès si guanyen o si aconsegueixen articular una majoria al Parlament a partir del dia 27?
L'objectiu és que el Parlament de Catalunya tingui el mandat democràtic d'iniciar el procés de creació de l'Estat pel nostre país. Tenim un país, tenim una nació, ens falta tenir l'Estat pel nostre país, per la nostra nació, per convertir-nos en un país normal, com els països del nostre entorn. I, per tant, doncs, la majoria, el Parlament de Catalunya, ha de servir per iniciar aquest procés. El procés, no? El procés, que és un procés que té unes dosis molt fortes de constitucionalitat, de creació, i que té unes dosis molt fortes de substituir una legalitat per una altra, i tot això s'ha de fer pas a pas, sense córrer, però sense aturar-se.
El Parlament de Catalunya aprovava ara fa tot just 10 anys, el dia 30 es complirà el desè aniversari, un nou estatut. Aleshores va passar per una sèrie de processos a les Corts espanyoles, com saben els oients. Després es va interposar un recurs d'inconstitucionalitat i el juliol del 2010 el Tribunal Constitucional va emetre una sentència on es retallaven alguns aspectes. Però en qualsevol cas, senyora Muriel Casals, tenim vigent a Catalunya un estatut i tenim vigent una Constitució espanyola. De quina manera creu vostè i creuen els de Junts pel Sí que es pot trencar o que es pot transformar aquesta legalitat vigent en una Catalunya independent? Vostès ho veuen viable amb una majoria al Parlament, amb un procés, diguéssim, de govern d'unitat o de noves lleis?
Lo del govern d'unitat, perquè, evidentment, un pas tan important no es pot fer només amb una part del pensament polític del país. Ha de ser una cosa que ho volen els del centre, els de la dreta i els de l'esquerra i persones que no saben on ubicar-se. Això és absolutament necessari. Viable, esclar que sí, això està estudiadíssim i preparadíssim. Segurament el fet d'haver estat durant tants anys aspirant a la sobirania, aquesta sobirania que no tenim, ens ha fet un país que ens hem estudiat, ens hem mirat, ens hem comparat amb altres països, de manera que aquest procés es farà a partir de molta, molta informació i en tots els treballs del Consell Assessor per la Transició Nacional que indiquen en cada un dels aspectes del govern, en cada un dels aspectes del funcionament polític de la Catalunya del futur, com s'ha de procedir. Lo important és insistir, quan em deia com es farà això, doncs com es farà negociant, com es fa sempre, una separació que volem que sigui el més amistosa possible. D'aquí la importància de l'èxit del resultat electoral el diumenge dia 27, perquè un resultat molt fort a favor del sí vol dir una indicació molt, molt clara al govern espanyol de que ha de seure i negociar i a Brussel·les i al món de que han de dir al govern espanyol, vostès han de negociar, aquí hi ha un problema polític que té una solució política.
I veu enviable també aquesta negociació, encara que des del govern espanyol, evidentment, s'insisteix en la defensa del que és el marc jurídico-polític vigent.
Ells diuen que és impossible, que és impossible, que és impossible, però tots sabem que hi ha coses que són impossibles fins al dia que es fan possibles, no? Era impossible que un senyor, una senyora, de fet, va començar una senyora negra, se sentés en un autobús als Estats Units al costat d'un senyor, una senyora blanca. I ara no només això és possible, sinó que hi ha un president de color als Estats Units. Era impossible que les dones anessin a votar, perquè les dones ja se sabia, votaven el que els deia el seu confessor.
Parlem dels anys 30 de la República.
Fins i tot l'esquerra li es feia. Era impossible, però les coses es fan possibles.
Avui parlem amb Muriel Casals, fins fa poc presidenta d'Òmnium Cultural, amb una trajectòria professional, cultural i política ben llarga i actualment número 3 de la candidatura de Junts pel Sí a les eleccions de diumenge. És curiós que les paraules no ho són tot, però sí que diuen molt. Artur Mas, a la investidura de la presidència de la Generalitat l'any 2010, quan va guanyar per primera vegada, ja parlava d'una transició nacional. Veuen vostès una connexió entre aquell moment i el moment actual que viu Catalunya a les portes d'aquestes eleccions, que molts consideren plebiscitàries? Creu que d'allò ve el moment actual, d'aquell anunci de transició nacional? Encara que aquesta candidatura potser no és personalista, sí que potser el paper d'Artur Mas ha estat important en això.
El paper d'Artur Mas ha estat molt, molt important, i el paper de Convergència ha estat molt important. En certa manera, Convergència simbolitza el que ha passat a aquest país, i és que la voluntat d'independència ja no és una ambició minoritària, ja no és una ambició que era una mica excèntrica, sinó que ha passat a ser central en el pensament polític del nostre país. Vol dir que la gent, doncs, les classes mitjanes catalanes, els botiguers, els petits empresaris, els autònoms, una gran part dels treballadors, algun gran empresari, professionals, aquest tipus de persones que constitueixen el gruix sociològic del nostre país han optat per la independència. Segurament té que veure amb el que ens deies fa un moment, no? Hi ha l'Estatut que es va aprovar ara fa 10 anys, aquell Estatut es va rebaixar perquè fos assumible per la legalitat espanyola, passa per tots els filtres i tots els processos de la legalitat espanyola, i ve el Tribunal Constitucional espanyol i diu tampoc. I això fa comprendre a una gran part de catalans, jo anava a dir una gran majoria, això ho veurem diumenge, que dins de l'Estat espanyol no hi cabem i que hem de fer la nostra vida al costat de l'Estat espanyol. La geografia és molt forta, la història és molt forta, els lligams sentimentals, econòmics, comercials, són molt forts. Estarem de costat, però no estarem a dintre.
Més enllà del desig legítim de molts catalans, desig d'independència, quines raons creuen que també han portat fins a aquest moment en què hi ha un gruix de la societat civil, una part important que s'ha agrupat en aquesta candidatura de Junts pel Sí, ja veurem quin suport popular té, però hi ha una transversalitat important. Per exemple, des de la sentència del Tribunal Constitucional i aquella manifestació famosa el juliol de l'any 2010, som una nació i nosaltres decidim, no? Des d'aleshores fins ara, han passat coses que han propiciat això? Per exemple, una suposada negativa al pacte fiscal o altres tancaments al diàleg amb el govern espanyol? Com ho veu vostè?
Sí, han passat aquestes coses. Primera cosa, si pensem des de la perspectiva de la gent del carrer, aquella manifestació del 2010, que està pensada com una protesta davant de l'agressió, no hi ha una altra paraula per dir-ho, l'agressió que el Tribunal Constitucional espanyol fa, no tant al text concret de l'Estatut, sinó a la voluntat del poble de Catalunya, que ens havíem dotat d'un document, i llavors tant era haver votat que sí o que no l'Estatut, aquell document era el nostre, el Tribunal Constitucional diu no, i per tant això ho veiem com una agressió. Llavors aquella manifestació, que l'eslògan era som una nació, nosaltres decidim, que es va pensar com una protesta, si la recordem ara, no va ser una protesta, va ser una proposta. I va ser dir, nosaltres decidim i tenim una proposta. Per ser una nació, per viure com a catalans, volem la independència. I, de fet, aquell dia es va normalitzar la paraula independència, el crit de la independència, les estelades, van passar a la part central de la política catalana.
Després han vingut les manifestacions de l'11 de setembre, del 2012, 2013, 2014, i aquesta última, amb diversos formats, que ara ens allargaríem si repasséssim el detall, però sí que m'agradaria preguntar a Muriel Casals com han intentat vostès articular des de Junts pel Sí i des del que ha estat l'origen transversal d'aquesta candidatura el que és l'equilibri entre dret a decidir i independència, perquè vostès defensen la independència, però també defensen, més enllà de les seves posicions, que els catalans puguin decidir. I això potser, coincidirà vostè amb mi, que no s'ha acabat de resoldre, perquè no hi ha una opció del no que accepti aquest joc, no? El joc plebiscitari o de referèndum.
Sí, alguns dels que no estan decidits a dir que sí a la independència argumenten que són partidaris del dret a decidir.
Per exemple,
que passa...
Catalunya Sí que es Pot, o Unió,
exacte,
vol dir vostè.
Exacte, no? Aquestes persones i els seus representants són presents en un altre organisme que ha sigut molt important aquests últims anys, que ha sigut el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, presidit per l'antic president del Parlament.
Joan Rigol.
Quan veies la fotografia d'aquelles reunions del Pacte Nacional pel Dret a Decidir sota la presidència del Joan Rigol, allò era bastant emocionant, perquè és una fotografia del país. Allà hi havia organitzacions patronals, organitzacions sindicals, els pagesos, els gais, i érem tots, no?, la societat civil. Per tant, és molt, molt, molt ample, vaja, més del 80% del Parlament de Catalunya, que diu volem decidir i reivindiquem un referèndum. I llavors hi ha una negativa per part de les institucions polítiques espanyoles que ens diuen no us deixem fer un referèndum. Llavors, seguint els estudis precisament del Consell Assessor per la Transició Nacional, utilitzem l'última via que quedava per fer una mena de referèndum, o sigui, utilitzar les eleccions al Parlament de Catalunya com el referèndum que no ens han deixat fer.
Ja que, recordem-ho, el 9 de novembre passat es va fer una consulta participativa, no va ser ben bé un referèndum, ni tan sols un referèndum no vinculant.
No, però va ser una cosa molt important.
Evidentment,
perquè
sí.
Aquell dia, de fet, aquell dia, això quan dèiem del que és legal i el que és legítim, aquell dia ja van fer un acte de desobediència civil a la...
A la legalitat vigent.
A la legalitat espanyola, perquè allò estava prohibit. Hi havia hagut amenaces, hi havia hagut tota mena d'entrebancs. I allò ho vam fer. I, altre cop, desobediència civil a la legalitat espanyola, però va ser un gran acte d'obediència cívica. Aquell dia ens vam sentir molt cívics, molt ciutadans de Catalunya. I vam anar a votar massivament, i és molt bonic de recordar que hi havia una part significativa de vots que deien sí, no, i de vots que deien no. Per tant, aquestes persones són demòcrates que no volen la independència del país, però que creuen en el dret a decidir. Uh-huh. Això és més ample, el dret a decidir, que la independència. Però jo crec que ara qualsevol que reivindica el dret a decidir s'adona que el més raonable, el més assenyat en aquests moments és decidir sí a la independència.
Uh-huh. En tot cas, vostès legítimament fan aquesta proposta en unes eleccions, que són eleccions al Parlament, i que tenen aquest component polaritzat de proposta sí o no a la societat catalana, independència o no. Vostès contemplen, des de Junts pel Sí, que després de les eleccions i amb la constitució d'una majoria al Parlament es pugui convocar el referèndum desitjat un cop assolida, per exemple, la independència?
Van passar diverses coses. Una cosa que pot passar és que el govern espanyol reaccioni dient va, convoquem un referèndum. Uh-huh. I serà benvingut, evidentment, si ho hem estat demanant sempre, benvingut aquest referèndum. I l'altra cosa és que en el full de ruta del que vostè parlava ja s'explicita que en aquests passos que s'han de fer hi ha d'haver un pas final de caràcter referendatari, que pot ser en el moment de votar la Constitució, que, ja es veurà en quin moment és, però en un període de temps de curt hi ha d'haver una acció que tingui el caràcter plenament referendatari.
Com s'ha fet amb la Constitució espanyola o amb els Estatuts de Catalunya en el seu moment.
Exactament, exactament.
Seguim parlant amb Muriel Casals, número 3 de la candidatura de Junts pel Sí. Coincidirà també vostè amb mi que no és fàcil la situació amb el que vostès proposen, amb el que pot venir com a reacció del govern espanyol, amb els missatges que es donen, si Catalunya quedarà fora de la Unió Europea, si hi ha perill de corralito financer més enllà d'aquestes qüestions, que potser topen una mica amb la visceralitat o amb l'apassionament d'uns i altres. On creuen que pot haver-hi més dificultats, especialment si Junts pel Sí no treu majoria absoluta i ha de negociar amb altres grups, per exemple amb la CUP o potser amb altres, fins i tot.
Doncs ja ho veurem, no? Sembla que no sé quin savi filòsof diu que la humanitat es planteja els problemes quan els problemes hi són al davant. O sigui, ara hem de dir què passaria si...
De moment
ja
vostès aspiren a guanyar per majoria.
Nosaltres aspirem a guanyar d'una manera molt, molt còmoda perquè el mandat sigui claríssim. Com que nosaltres som demòcrates... Som independentistes, però per damunt de tot som demòcrates. Doncs respectarem, no cal dir, el resultat que hi hagi la nit del dia 27. I es veurà, doncs, segons el resultat, com ens hem de comportar. Però ens queden encara dies o gairebé només hores per acabar d'explicitar i sobretot de vèncer aquestes pors que, desgraciadament, són basades en mentides. O sigui, no hi ha un debat. Quedeu-vos a Espanya perquè és molt millor estar a Espanya, això no ho diu ningú, només ens diuen, si no us quedeu dintre d'Espanya, sereu fora del món. Que quan ens diuen sereu fora del món, ens estan dient, per tant, reconeixerem que ja no sou dins d'Espanya, perquè si no, no seríem fora d'Europa i fora de tants llocs.
D'alguna manera...
Sí que és un reconeixement.
A la possibilitat viable de la independència, vaja, d'alguna manera. Una altra qüestió és aquesta que es diu tant dels escons i els vots. Vostès què hi diuen quan algú els planteja, bé, potser la independència requereix una majoria més qualificada, potser es pot guanyar amb escons, però la majoria no arriba al 50%. És molt justa, potser per fer un procés d'independència. Vostès què hi diuen?
Per fer un procés, no, per fer un procés, ja que... Vam voler fer un referèndum, ens van dir no. Vam voler fer una consulta vinculant, ens van dir no. Utilitzem un mecanisme que són unes eleccions parlamentàries. Al Parlament la majoria és la meitat més un dels escons. Per tant, amb la meitat més un dels escons hi ha el mandat democràtic de tirar endavant el procés. No vol dir que el dia 28 de setembre serem independents. La independència, segurament per ser proclamada, que això és el final del procés, necessita l'adhesió de molta més gent que la meitat més un dels escons. Però no estem proclamant la independència, estem fent una declaració d'iniciar un procés i declarant aquesta intenció tant al govern espanyol com als organismes internacionals dels quals formem part. I comença el procés. Això, el que necessitem és que el Parlament de Catalunya tingui una majoria.
Què pensa del que ha dit avui el president Mariano Rajoy, defensant una aliança contra Junts pel Sí, encara que sigui la llista més votada, com un recurs excepcional, tot i que ell, segons diu, defensa que sempre governi la llista més votada?
Doncs ens dona la raó quan diem que aquestes eleccions no són unes eleccions normals. Ens dona la raó quan diem som davant d'un moment excepcional en el que estem debatent si sí o no a la independència. El senyor Rajoy ho té clar. Jo aprofito per demanar als nostres oients que també ho tinguin clar i que ho expliquin als seus amics i coneguts. Ara no es tracta de vots més o menys estètics o de vots més o menys estratègics. Votaré aquest perquè apretarà, votaré l'altre perquè em sembla que és més progre o al revés, aquest que és més neoliberal. Ara és el moment de dir sí a la independència. I és evident que jo crec fermament, i crec que no m'equivoco, que la millor manera de dir sí a la independència és votar Junts pel Sí.
Junts pel Sí és una candidatura transversal, fruit d'uns acords que tampoc han estat fàcils. Ens pot explicar breument com està prevista la investidura? Artur Mas, que és el número 4, seria el candidat a la presidència de la Generalitat en cas de poder formar amb les consultes pertinents amb la presidència del Parlament una majoria, seguint el procediment normal. Però pot haver-hi altres vies? Es parla en alguns comentaris de si no hi ha una majoria absoluta, potser ser la possibilitat que el president sigui un altre i no pas Artur Mas.
Hi ha molt...
Què hi ha de tot això?
Sempre hi ha persones que els agrada, anava a dir, embolicar la troca, no? Aquí hem tingut aquests últims temps una sort molt gran, i és que el partit o la coalició que estava al govern, no? Coalició fins fa poc, amb el senyor Mas al davant, i el principal partit de l'oposició parlamentària, que era Esquerra Republicana, estaven d'acord amb tirar això endavant. Llavors, aquest acord del senyor Mas i el senyor Junqueras és preciós, és un acord preciós. I en aquest acord està clar per l'un i per l'altre i per tots els que som a la llista i per moltíssima gent que tenim un actiu polític que és molt, molt important, que es diu Artur Mas, que és una persona que ha anat pel món explicant el que estem fent i el que volem fer, i aquest actiu és un actiu que d'una manera natural i sense discussió està clar per tots nosaltres que és el nostre futur president.
En algun cas podria ser Raül Romeva el candidat en una investidura? Està previst això o seria com un pla B en el cas que hi hagués un diàleg?
No està previst.
De cap de les maneres.
No.
En tot cas, es veurà després, com vostè diu, els problemes quan sorgeixen.
Clar, el senyor Mas pot tenir un atac de cor, nostre senyor no ho vulgui.
Evidentment no ho desitgem.
No anava per aquí,
no anava per aquí, Amb els imprevistos no anava per aquí, evidentment, que no desitgem cap problema de salut ni al senyor Mas ni a cap dels candidats que es presenten a aquestes eleccions del 27 de setembre. No sé si des de Junts pel Sí poden fer una crida a la serenor, al diàleg, i també li vull preguntar, senyora Muriel Casals, si vostès miraran de prop un cop passades les eleccions i constituït el Parlament, i si hi ha majoria un govern, aquestes eleccions espanyoles del desembre. Se les miraran de prop? Creuen que un canvi d'escenari al Congrés i al Senat a Madrid pot facilitar algunes coses?
Ens les mirarem de prop, és evident. Perquè el dia 28 o el dia que sigui declararem la nostra intenció de... Però serem espanyols, no haurà canviat res encara. Per tant, el que passi al Congrés de Diputats a Espanya ens afecta i molt. Ens ho mirarem amb molt interès i tant de bo hi hagi un govern espanyol més dialogant. Jo crec que per les declaracions que fan els líders polítics espanyols, que hi hagi més o menys diàleg no depèn tant de la qualitat dels líders polítics espanyols, que coincideixen tots en dir que no a les ambicions dels catalans, sinó que depèn de la força que nosaltres tindrem, la força que ens vindrà de les urnes. Per tant, depèn de nosaltres. O sigui, un èxit rotund el dia 27 és el que farà que el govern espanyol, del color que sigui, vulgui negociar. No la bona voluntat d'un senyor que té el cabell més llarg o de l'altre que té més experiència, o... no ho sembla.
Quins són els principals arguments en positiu, els més importants perquè vostè i molts altres defensin la independència com una opció millor per a la Catalunya del futur, també per a la Catalunya d'aquells catalans que no volen anar a la independència o que se senten i segurament se seguiran sentint espanyols després?
Clar, per això et deia que una vegada el procés comenci, segurament moltes persones que ara no hi creuen s'hi apuntaran, no? Perquè, un argument, doncs apuntar-te a construir el futur del teu país és de les coses millors que un ser humà pot fer.
Això es farà en qualsevol
protagonista,
dels casos, no?
Exacte. Sí. I en aquesta aventura hi som convidats tots, els independentistes i els que no, perquè el país és de tots. Per tant, aquest és un argument. Un altre argument és la dignitat, és una qüestió de dignitat. El tracte que hem rebut de les institucions espanyoles és un tracte que fereix la dignitat dels ciutadans de Catalunya. De tota mena, ja no diguem quan pensen que si tens els avis que han nascut a Sevilla, és menys català que si tens els avis nascuts a Mollet. Això fa angúnia, no? Atenta a la indignitat. I després hi ha arguments molt contundents, que és que un país ha de tenir la capacitat de gestionar els recursos públics, els impostos. No pot ser que els nostres impostos no siguin gestionats des de la nostra pròpia administració. Una administració que, si la tenim a prop, la vigilarem de molt a prop.
Sabem que en aquestes eleccions totes les forces que es presenten aspiren a guanyar, aspiren a ser decisives, però s'han plantejat vostès des de Junts pel Sí o han pensat què passaria si no guanyen o si hi ha un govern on vostès no poden entrar? És a dir, que la independència perd, en definitiva, com si fos un plebiscit.
Doncs acceptar i respectar i continuar fent feina. O sigui, els ideals...
Les idees es poden seguir defensant, evidentment.
No desapareixen. Els ciutadans catalans, catalanistes, estem molt acostumats a resistir i resistiríem, però és que ara no hi pensem, perquè ara tenim molt, molt a prop la victòria del sí, la victòria del tirar endavant, la victòria del construir el futur.
Una última qüestió, entre les moltes que podríem seguir plantejant avui a Muriel Casals, número 3 de Junts pel Sí en aquestes eleccions, com demana el vot? Té possibilitat de fer-ho ara, en uns segons.
Doncs això, voteu que sí al vostre futur, que és una manera de dir sí a un present estimulant, exaltant, apassionant. Sí a ser protagonistes del que volem que sigui el nostre país en el futur immediat. Serà com el dissenyarem entre tots, no com l'he somiat jo o com l'ha somiat tu o l'ha somiat un altre, sinó que ajuntarem tots els nostres somnis i com més actiu hi siguem cada un de nosaltres, més el nostre somni formarà part d'aquesta realitat que tenim molt a prop.
Moltíssimes gràcies, senyora Muriel Casals, número 3 de la candidatura de Junts pel Sí. Suposo que molts dels independents que van a la llista doncs estan donant suport. Potser no s'hi veuen en un govern, o sí, això ja es veurà, no?
Nosaltres estem en una llista per anar al Parlament de Catalunya.
Després, això del govern és una altra cosa.
Penso que hi ha una llista molt llarga per anar al govern.
Doncs, com diem sempre tots, des de la neutralitat que ens correspon, molta sort diumenge, que molts catalans puguin anar a votar, és a dir, és un dret i un deure que tenim tots, més enllà del que voti cadascú, quants més votin millor. Que vagi molt bé i molt agraïts de la seva presència avui entre nosaltres, Muriel Casals, i entre tots que puguem construir el futur de Catalunya, evidentment, passi el que passi diumenge. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
La família està cridada a ser temple, o sigui, casa d'oració. Una oració senzilla, plena d'esforç i tendresa. Una pregària que es fa vida, perquè tota la vida es converteixi en oració.
Joan Pau II.
I els que no...
Són...